Bon dia, tothom. Bon dissabte, bon dia 28 de novembre de 2020. Avui ja fem el darrer programa d'enguany 2020 i ja serà el proper programa, serà el 2021 a partir del mes de gener. Aquí en aquest programa és un programa dedicat a la identitat de comarca, Priorem Priorat. Ens tracta que la nostra comarca, l'important és sentir-nos que tenim identitat, que som prioretins i prioretines. A partir d'aquí som de cada poble, cada municipi, i cada municipi també ens sentim localistes i volem el millor pel nostre poble i per la nostra comarca. I per tant, Priorem Priorat és aquesta la seva filosofia i les seves actuacions. Actuacions al voltant de notícies que no sortiran a la premsa ni als mitjans públics en general. Són notícies, informacions, són motius d'interès cultural en risc d'oblit. Són aspectes que són importants a la nostra comarca. Així que també oferim iniciatives i ofertes que no les s'estan fent o que cal complementar les que s'estan tirant endavant. Per tant, aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Cada mes, més o menys, cada mes, un programa mensual des de l'any 2008 que vam començar el mes d'octubre, és a dir, un 25 d'octubre. Ara, pràcticament, ja han fet 12 anys, 2008 fins al 2020, fa 12 anys, 12 anys que estem més a prop teu. Priorem Priorat, Ràdio Falset. I amb tothom volem germà. En aquest nou programa parlarem sobre el tema, un dels objectius de la protecció de la natura, és a dir, dins de la plataforma Fòrum Observatori de Drets Humans i de la Natura del Priorat, tenim el tema de la protecció de les abelles. Protecció de les abelles, on participaran, i avui explicarem quantes associacions estan al voltant d'aquest objectiu. També parlarem sobre els drets humans i la igualtat i la equitat entre les persones. També es posarem aquí diversos experts, persones expertes i també associacions i entitats que poden ajudar a informar, orientar i assessorar. També hem de dir que el passat mes, aquest mes passat, doncs els problemes de la residència de les Vinyes, doncs vam també estar disponibles a escoltar, a informar, orientar i assessorar a les persones víctimes de la, digue-li, accident o situació perjudicial per la salut que va patir la residència de les Vinyes. I aquí estem ja en el nou programa Priorem Priorat. Un dels aspectes també important que parlarem en aquest programa és sobre la història oral, la memòria històrica oral de testimonis del segle XX. També tenim entre nosaltres també l'objectiu que és la ruta de l'escultor Modest Gené al Priorat, entre altres objectius de la nostra comarca. Objectius que són necessitats, interessos de la nostra comunitat i a la vegada són aspectes, en molts casos, que estan en risc d'oblit. Aquest mes ens centrarem amb el tema de les abelles, dins del camp de la protecció dels animals, animals que nosaltres tenim previst, animals ni que siguin domèstics, ni que siguin la fauna, també les plantes, la flora, etc. És a dir, els drets de les plantes, la igualtat de les persones, el respecte als sorolls, que no hi hagi sorolls, que hi hagi silenci en unes hores, respecte al veïnat, el poder divertir-se al màxim sense molestar els demés, tots aquests aspectes dins de l'apartat de la igualtat dels drets humans. També farem aquí el COPEL Història Oral del Priorat, història oral de persones que encara viuen i que volen expressar la memòria històrica de la seva infància sobre el segle XX, com també del segle XXI. I també anirem parlant de la ruta Modest Gener al Priorat, la ruta de persones que manifesten que estan molt contentes i que tenen ganes de participar en aquest manifestar que és important, la ruta Modest Gener al Priorat. I seguim aquí amb el nostre programa Priorem Priorat, Ràdio Falset. Amb bona encert i amistat imaginar a la gent. Bé, aquest programa com hem dit, s'emeteix des de l'any 2008, el mes d'octubre, el dia 25, i es pot escoltar directe per antena, també es pot fer per internet directe, i també es pot escoltar quan un vol o quan un pot, per internet, en el lloc que un vulguis o tinguis accés al dispositiu, sigui mòbil o sigui ordenador portàtil o tablet. Per tant, aquest programa es pot escoltar no sols a la nostra comarca, sinó a tot arreu. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Ara, tot seguit, tindrem aquí unes veus de suport, veus de persones que donen suport a la ruta de l'escultor Modest Gener al Priorat.
Me parece una gran idea que se proponga la ruta por el Priorato con la obra del gran escultor Modest Gener. Culturalmente es muy importante que sus habitantes, así como el que visite esta zona del país, conozcan su obra, ya que son verdaderas obras de arte dignas de admirar, ¿eh? Estuve en Colombia, en Bogotá, su capital, y visité el Santuario de Montserrat, donde se encuentra la capilla dedicada a la Madre de Déu de Montserrat. Y en ella hay una placa explicativa, leyéndose que este insigne escultor, Modest Gener, es el autor de esta talla policromada y estofada, al igual que la patrona de Cataluña, que está bellísima en su altar, del que se responsabiliza la colonia catalana de la capital. Por consiguiente, felicito a las autoridades y personas que llevan a cabo este gran proyecto y apoyo completamente la Ruta Modest Gener con obra al Priorat, así como el programa Priorat y Radio Falset. Felicidades. Mi nombre es Tina Martínez Giral. Adeu.
Hola, buenos días. Yo soy Alex Revilla y bueno, llamo para agradecer y para dar la enhorabuena a la iniciativa que habéis tenido para dar a conocer la obra de Modest Gener. Creo que es una gran oportunidad para que la gente lo conozca más y sobre todo para que la disfrute. Yo llamo desde Soria, pero conozco muy bien la zona y conozco la obra y creo que, bueno, que mucha gente, después de conocerla más a fondo, os podrá agradecer la iniciativa. Enhorabuena, gracias.
Hola, mira, apoyo molt la iniciativa que feu de la ruta Ernest Gener. Jo sóc d'Alforja, l'he conegut. Era una persona sensible i admirable. Li conec moltes escultures, les que hi ha al Passeig de Gràcia. Jo en tinc una que la guardo com un tresor. Li conec tota la trajectòria que ha fet per Àfrica i us felicito per aquesta ruta que feu de Modest Gener.
Una molt bona iniciativa, la de lligar una ruta del Priorat a l'obra de Modest Gener. Es donaria difusió a la figura de l'escultor i pintor reusenc. Crec que seria una manera didàctica i educativa d'apropar l'art a la gent i a la terra. Espero que aquesta proposta arribi a bon terme.
Señor Ferran, me llamo Pilar. Me he enterado de la iniciativa de llevar a cabo la ruta del escultor Modest Gener en el Priorat. Me llena de alegría dicho proyecto, que sin duda pondrá en valor un lugar tan privilegiado como es el Priorat. Sobre todo dar a conocer a tan ilustre escultor como es Modest Gené, cuyas obras figuran en varios pueblos de Cataluña. Admiración me produjo el retablo mayor de Santa María de Poblet, en el que figura la firma de Modest Gené. Y un privilegio para Poblet contar con esta maravilla. Les felicito por tan interesante proyecto, que sin duda será bien acogido por cuantos admiramos la obra del insigne escultor. Muchísimas gracias y adelante con el proyecto.
Hola, molt bon dia Ferran, sóc la Maria Josep Salvador de Reus, ja ens coneixem i estic molt contenta perquè la meva amiga Maria del Carme Gené m'ha explicat que teniu un projecte de fer rutes del Priorat sobre el magnífic, magnífic artista Modest Gené. És una gran, gran, gran satisfacció per mi per saber-ho, perquè és un desconegut, encara que és molt popular, és un desconegut. I penso, igual que la meva amiga, que se li ha de fer els honors que li pertanyen per la seva gran i voluminosa, diguéssim, obra que ha fet, tant en un lloc com en un altre. I tal com diu ella, des de no solament aquí, sinó arreu, diguem-ne, d'Àfrica, inclús de molts països. Estic encantada de que això estiri endavant. Felicitacions per l'adelantat. I molts records.
Tot seguit, dins de la cooperació de la història oral del Priorat, la cooperació, el COPEL, no, que li diem, és projectes que tenen per finalitat la cooperació per motius d'interès cultural, d'enric d'obrit. En aquest cas, parlarem ara sobre la memòria històrica, la memòria oral de testimonis que volen donar a conèixer i compartir experiències que va suposar el sofriment de la Guerra Civil i de la postguerra. Ara, tot seguit, amb nosaltres, Lluís Ferrer. Avui començarem pel tiet Ramon Ferrer Pasqual. Qui era Ramon Ferrer Pasqual?
Ramon Ferrer Pasqual era un oncle meu que durant la Guerra Civil era conseller del Comitè Antifeixista d'Esquerra Republicana i va estar amagat a les esgorfes de Cal Isidre del 39 al 48. Llavors va tindre que marxar a Campotrevés, traspassant els Pirineus cap a França.
Això va ser al febrer, això va ser al febrer, no?
Al febrer. Li va costar el que li va costar perquè anava a Campotrevés, on podia menjar, menjava, on no podia menjar, no menjava. Estava ple de neu. El cas és que va poder arribar a França. Al arribar a França anava indocumentat, perquè tota la documentació que tenia era d'Esquerra Republicana i això també es va comprometer i ho va cremar tot. Allí el van agafar i el van portar al camp de concentració d'Argelers. Sabia parlar francès i va fer una mica d'amistat amb un dels que s'estava custodiant, que eren senegalesos. I aquell senegalès li va dir que a la una de la nit anés cap allí que li obriria la porta per poder sortir del camp. I així va ser. Se va presentar a la una de la nit i aquell soldat senegalès que estava custodiant els presoners, el meu oncle li va donar els cèntims que portava, li va obrir la porta del camp i va sortir del camp de concentració altre cop cap a les muntanyes.
Ell sabia francès, perquè, clar, anar a França, parlar amb senegalesos, que eren colònia francesa. Com és que sabia francès?
Sabia francès perquè als 18 anys va treballar 2 anys de cuiner a Montpellier. Per això l'oncle ja sabia francès i això va ser el que li va salvar bastant el poder sortir del camp de concentració.
Per tant, se marxa d'aquí. Això era el febrer de 1939. Després, la guerra va acabar quan acaba la guerra?
La guerra va acabar a l'abril.
A l'abril.
La guerra va acabar a l'abril. Però ell, clar, abans d'acabar la guerra, com que la guerra ja ve que estava perduda, i si l'haguessin agafat, doncs l'haurien afusellat tot seguit. Però amb això va agafar el determini d'exiliar-se cap a França. I a França, claro, allí no ho va trobar bé, ho va trobar bastant malament. Se va poder sortir del camp de concentració d'Argelers i va resultar que va anar a Sabadell, i a Sabadell allí tenia familiars. Va estar uns 10 o 12 dies amagat a casa dels familiars de Sabadell. I els familiars de Sabadell van fer arribar unes notes al meu padrí i al meu pare que allí hi havia el Ramon amagat, que el anessin a buscar, perquè clar, era un problema també per ells, perquè estava buscat pels nacionals, tenia un càrrec molt gros i doncs, l'estaven buscant, l'estaven busca i captura. El meu pare i el meu padrí van agafar un carro i una mula i se'n va anar cap a Sabadell a buscar l'oncle. Allí van carregar el carro de palla i van carregar l'oncle dins al mig del carro i la palla. Van tornar a fer el viatge cap a Cabassers. Van tardar els dies que van tardar. Imagineu-vos, un carro i una mula de Sabadell a Cabassers. Bueno, arriben a Cabassers, van fer els possibles d'arribar allà a la 1 o les 2 de la nit. Van descarregar la palla i el meu oncle tot dins a l'entrada de casa. I de dins de l'entrada de casa, el meu oncle ja va fer cap dalt les golfes davall de la teulada.
Sí, això ho seguirem explicant després. Ara, el que és interessant és si la correspondència estava interceptada, perquè en aquells moments, a l'acabar la Guerra Civil, entre el juny del 39 fins l'any 40, el correu estava sempre interceptat. Com devia comunicar que estava a Sabadell?
Sí, això és una de les preguntes que sempre m'he fet, no? Perquè el correu llavors estava censurat, estava molt controlat i aquella gent de Sabadell no sé quines paraules devien posar a l'escrit de la carta per fer saber que el meu oncle estava amagat a la casa de Sabadell. Això
Clar.
és una cosa que no he pogut saber mai.
Bueno, doncs llavors tenim aquí doncs, aquest primer relat que és Ramon Ferrer Pasqual estava implicat en política, amb càrrecs de responsabilitat. Abans d'acabar la guerra s'exilia a França, a Argelers, i allí veu que allò bueno, era un camp de concentració d'una forma deshumanitzada, l'alimentació i tot això, i diu... Bueno, tornem cap a Catalunya, diu, tornem cap a casa. Doncs bé, seguim aquí a l'entrevista. Bé, arriba a Cabassers, dins del paller, llavors s'instal·la la casa, quants pisos tenia?
La casa tenia quatre pisos i s'instal·la a l'últim pis de la casa. Llavors, pràcticament a totes les cases hi havia un foc a terra que passava una fumera, que la fumera travessava tots els pisos. I al quart pis a la fumera van fer un forat a la fumera per si hi havia un registre ell ficat dins a la fumera. El forat de la fumera estava tapat per uns cartrons, un canyís i una calaixera que estava camuflant el forat de la fumera.
Quants registres van haver en aquests 9 anys? Ho
No,
sabeu?
van tindre solament un registre.
Un registre sol.
El cas que van començar pels baixos de la casa, i això és que el que va salvar el meu oncle, perquè en aquells moments que van començar a registrar la casa pels baixos, el meu padrí va anar tot seguit cap dalt a l'esgorfa i va fer posar el meu oncle dins de la fumera i va tapar el forat amb el canyís, el cartró i la calaixera. Cosa que el meu oncle estava dormint damunt d'unes fulles d'oliver, un munt de fulles d'oliver que hi havia, que tenien cabres i el feien servir per anar a menjar les cabres. Allò era el seu llit, un munt de fulles d'oliver, solament. I allí li portaven un plat de menjar i quan acabava de menjar el plat se camuflaven els dels altres, perquè si eren quatre no hi podia haver cinc plats,
Ah, lògic.
perquè si no allò els delatava. O sigui que hi havia un control terrible perquè aquest home no hagués pogut estar denunciat per ningú.
Llavors això dura de 9 anys, no?
Això dura 9 anys. Això dura 9 anys. Cosa que el pare, pues, en aquest temps, se va casar i el meu padrí li va dir, mira, si et cases aquí no pots portar una jove, perquè aquesta jove no sabem el que pot passar. Tenim un home amagat fa 7 anys. T'has d'anar a posar en una altra casa. Per això va ser que jo vaig néixer al carrer Sant Miquel, amb una caseta molt petita que li deien Cal Candro. i fins als 2 anys no vaig tornar cap a la casa dels meus padrins, que era la casa pairal.
Que tenies 2 anys, llavors.
Que ja tenia 2 anys.
Ah, llavors, el fet de... Això, clar, són 9 anys de refugi, no? Que un ha d'estar amagat les 24 hores.
9 anys de refugi del meu oncle, que va estar amagat a casa sense tocar-li ni el sol ni l'aire. Pràcticament a l'intestable no hi havia ni llum ni electre. Només li sortia algun raig de sol que passava entre les treules i els canyissos. Era l'únic que veia.
Seguim amb l'oncle Ramon Ferrer Pasqual.
Bueno, l'oncle ja portava 9 anys amagat, ja estava cansat d'estar tant a les fosques, ja estava cansat de tanta privacitat de tot, i un dia ell i la seva dona van decidir d'anar-se a entregar a la Guàrdia Civil de Flix. Caminant van passar la serra dels Gorraptes en direcció cap a Flix. Van arribar a la comandància de la Guàrdia Civil i davant del comandant li va explicar tot el seu cas. Va a trobar un bon home, una bona persona, perquè li va dir: «Senyor Ramon, esté tranquil·lo que a vostè no li va passar nada». Li va fer un salvaconducte donant-li llibertat. Van sortir els dos contentíssims cap al poble de Cabassers. Però no va ser igual quan van arribar al poble de Cabassers, perquè els dirigents que hi havia al poble de Cabassers del Falange li van privar anar en cap acte públic ni tan sols anar al cafè. Va estar uns quants anys a poder fer vida normal, perquè només anava del tros a casa i de casa al tros. Li havien privat els dirigents de Falange de Cabassers. Hasta el 50 i pico, hasta l'any 50 i pico, el meu oncle no va poder fer vida normal com les altres persones, privat de llibertat pels dirigents de dretes de Cabassers.
Bon dia, Gemma Roca. Tu, que estàs aquí al Masroig, vius en la nostra comarca, les teves inquietuds al voltant dels boscos, ens pots dir quina aportació voldries, és a dir, que voldries comunicar a tota la comarca de cara al que suposa la importància dels boscos i de la natura, que tan valuosa la tenim, sobretot dins del que és el paisatge i dins del que és la comunitat de tots els prioratins i prioratines de la nostra comarca.
Bones, Ferran. En primer lloc, donat les gràcies per fer-me aquesta pregunta. Ja saps que sóc una apassionada dels boscos, que la meva vida gira al seu voltant. Tinc la sort d'haver pogut estudiar enginyeria forestal i, sobretot, treballar-hi. Des de 2006 estic en una consultoria encarregada de la realització de projectes de gestió forestal, ambiental i agrícola i en molts d'ells de la seva execució. El nostre àmbit principal és tot el territori català, encara que també treballem fora. Soc del Priorat, visc al Priorat i encara que provinc de família pagesa, sempre m'he decantat més pels boscos. El Priorat, per molt que sigui agrícola, aquesta agricultura no es pot concebre sense els boscos. És demostrat que els sistemes agroforestals milloren la producció, l'ús eficient dels recursos, a més dels beneficis ambientals que això comporta. El bosc és un dels principals motors del món, amb 3 funcions principals: l'ecològica, l'econòmica i la social. La presència de boscos augmenta la biodiversitat, sobretot de fauna auxiliar, que afavoreix la lluita biològica en detriment de la química. A més, el bosc és un molt bon regulador de temperatures i del canvi climàtic. També aporta beneficis a persones. A mi personalment el bosc em relaxa, aportant-me harmonia entre cos i ment. Bé, en conclusió, els boscos són imprescindibles per la vida. Respectar-los i cuidar-los hauria de ser deure de tots. Moltes gràcies i fins aviat. Thank you.
el seu petit pis de Bristol. En Tim haurà de fer neteja.
Bon dia a tothom. Aquí tenim Michael Collins, un expert en temes de drogadicció i el món, aquesta problemàtica que hi ha als Estats Units. És un expert assessor del Partit Demòcrata i, per tant, ell va participar a Tarragona a Voluntariat per la Llengua i va fer una xerrada a l'Ateneu de Tarragona sobre el tema. Hola, bon dia, Michael Collins. Per la teva part, què suposa la victòria del Partit Demòcrata a les eleccions presidencials?
Bona tarda des de l'Estats Units, soc Michael Collins. Estic aquí en Baltimore. Abans havia passat un any en Tarragona. Originalment soc d'Escòcia, però aquí als Estats Units ara estem molt contents amb el resultat de l'elecció. Tenim un sentiment d'al·lojament sobre el resultat, encara que el Trump no accepta el resultat, però hi ha molta esperança que aviat terminarà la seva presidència i començarà una nova època en els Estats Units. No hi ha molta esperança sobre Biden com hi havia amb Obama, per exemple, per mateix temps molta gent està content que ens sembla que estem terminant amb una poca i un molt mal i un mal son que era l'època de Trump. Moltes gràcies. When we first met, comes a time when we remember that old place down in the rain. When we first met, da 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 da. Bon dia, Juan Luis Quintana, el nostre pintor de Marçà, pintor i altres inquietuds que té en la nostra comarca. Ens podries explicar com va tot això? Què tens ara en ment davant de, ja acabant aquest any i de cara a l'any 2021 respecte a la nostra comarca?
Hola, què tal, Ferran? Com anem? Sincerament, ara tinc projectes que malauradament no he pogut desenvolupar totalment. Tenia aquesta exposició pendent quan era el dia senyalat de Falset, que tenia una exposició al castell, o sigui, per a la festa de Falset. I estic fent un pòster, perquè tinc una col·lecció de pòsters ja feta, estic fent un pòster, l'últim que ha sigut el de Falset, precisament, i després ara estic fent un pòster de París. Tinc un projecte per al futur de fer una exposició de pòsters de ciutats. Tinc Toronto, tinc New York, tinc Buffalo, Nova York, tinc Barcelona i, de fet, estic fent aquest de París, però també podria fer més endavant algunes ciutats europees o del món interessants. També estic fent aquarel·les. Ara he aturat una mica i és aquesta la qüestió del futur i projectes que tinc en ment. Una abraçada. Cançons, hores d'altres mons i a la nit sortim a nedar. Quan som
Bé, estem a finals de mes de novembre. Quines notícies teníem de part de l'arxiu Morató Aragonès de Cornudella? En nosaltres, la veu de Maria Helena.
Hola, bon dia. Com tots els sectors, no només els culturals, a l'Arxiu Morató Aragonès estem patint també aquesta situació d'incertesa que no sabem si obrim, si no obrim, si fem, si deixem de fer. De tota manera, nosaltres seguim endavant, encara que sigui amb portes tancades o semitancades, i una mica ja estem preparant el que ha de ser o que voldríem que fos el 2021. Tenim en compte que el mes de gener per nosaltres és el mes que tenim tancat l'arxiu per descans anual, de manera que només ens queden aquestes festes, entre cometes, per acabar aquest any d'incerteses. I llavors, a partir del mes de febrer del 2021, esperem poder tornar a començar les nostres activitats de la manera que ens permetin les circumstàncies. Mentre duri el tema de la Covid, nosaltres el que hem fet és eliminar les visites guiades públiques i només farem visites concertades prèviament de manera privada. Vull dir que no barrejarem grups ni gent diversa, sinó que ha de ser cada grup, cada família que vulgui atensar-se a l'arxiu i podrem fer la visita concertada. I dir tot això, doncs desitjar-vos a tots unes bones festes, que aprofiteu les petites reunions que pugueu tenir i que ànims a tothom i que entre tots doncs, ens en sortirem, esperem.
I en nom de les veus de la darrera, que ens ha col·laborat de l'arxiu Morató de Cornudella, l'Helena, la nostra admirable nena i partidària de participar i col·laborar amb nosaltres per la difusió del seu arxiu cedit a l'Ajuntament. Bueno, avui tenim a Montserrat Flores, historiadora i arxivera. La tenim entre nosaltres perquè recentment va presentar a Ulldemolins un llibre al voltant de les malalties, de les epidèmies. Montserrat, avui que estàs aquí en el nostre programa Priorem Priorat a Ràdio Forcet, ens podries explicar en què consisteix aquest llibre i quina relació té el Priorat i en aquest cas Ulldemolins?
Ulldemolins és una població del Priorat que ha tingut la sort de conservar moltíssima documentació d'època moderna, sobretot del segle XVI i XVII. I llegint aquesta documentació i comparant-la amb la documentació de la mateixa època, a partir del segle XIV de Reus, per tant, dues poblacions de dimensions molt diferents, vaig preguntar-me, quan els nostres avantpassats passaven una epidèmia com aquesta que estem passant ara en altres, com reaccionaven, què feien davant d'això, quines eren les mesures preventives i reactives que prenien i també com ho vivien. I a través de moltes notícies que trobem molt sovint, perquè ells en passaven molt sovint d'epidèmies, no era com nosaltres que no n'havíem tingut cap des de feia molt de temps, sinó aquells que cada 10 o 15 anys en passava alguna, perquè la medicina i la salut pública no eren com avui, veiem quina és la resposta que hi donaven, que bàsicament són tres tipus de respostes. Aïllar-se, respondre recorrent a la religió i també, en tercer lloc, algunes mesures de caràcter més de salut o de sanitat. Va ser molt interessant poder veure de quina manera arribaven i tenien notícia d'aquestes epidèmies, com els hi arribaven. El llibre recull una notícia que va ser una novetat quan la vaig trobar, que és el testimoni de l'arribada de la pesta negra al Priorat, que és prou excepcional perquè moltes poblacions no hi ha documentació del 1348 i en canvi aquí se'n conserva, i veure com intentaven tancar els pobles, tancar les muralles, vigilar i prendre decisions molt doloroses, com per exemple decidir que hi havia persones del poble que havien anat fora del poble de visitar la ciutat, a comprar a la Fira de Prades o a comprar a Reus o a fer qualsevol tipus de feina o simplement a segar o a treballar al camp fora del poble, i quan tornaven s'havia de decidir si els deixaven entrar o no, perquè potser venien d'un lloc que estava infectat o potser feien el que deien mala cara i per tant els havien de deixar fora. Això vol dir que els deixaven a la intempèrie, però que era l'única forma de poder-se protegir. Aquestes són, per tant, mesures que s'havien de prendre en aquell moment i que ens permeten empatitzar a com ho passaven els nostres avantpassats i també entendre millor com ho estem passant en aquest moment.
I anem tancant aquest programa amb un pas endavant des del 25 d'octubre de 2008, que vam iniciar Primer Priorat aquí a Ràdio Falset com a col·laboració, fins ara. Ara tenim un gran repte, la comarca, la casa comú, la nostra casa comú, que és la comarca, la convivència, la igualtat, els drets de les persones en la igualtat, i també la natura. La natura és tan indispensable perquè puguem dir que la nostra comarca no sols és una comarca de persones, de pobles, sinó també és una comarca plena d'història, de recursos culturals, de llocs per visitar, museus, indrets, de tota classe. Però també la nostra comarca és un espai natural, un paisatge, un lloc natural de salut i també de per fer esport, excursions. Com no, també un espai amb d'intentar, amb el Fòrum Drets Humans i de la Natura, que sigui un espai de convivència on es pugui divertir-se i descansar. Les dues coses. A crowded room, friends with tired eyes, I'm hiding from you and your soul of eyes. Oh my God, I thought you were someone to rely on. I de res, ens acomiadem fins al dia 9 de gener, que ens tornem a trobar el dia 9 de gener, dissabte, a partir de les 11 del matí. Priorem Priorat, Ràdio Falset. Un espai, una invitació per les veus de les persones de la nostra comarca, oberts a Catalunya i a tot el món. Us desitgem un bon desembre, un bon final d'any. Desitgem les Fires de l'Oli com la de Cabassers, que serà la setmana que ve, ni que sigui digital, totes aquelles activitats de la nostra comarca que seran virtuals, moltes d'elles, però l'important és que la comarca estigui viva, estigui en acció, estigui disponible per començar, quan sigui possible, en acció endavant amb els fòrums, com el Fòrum de Drets Humans i de la Natura, fòrums de la prioritat de la comarca, de fòrums com, per exemple, els d'ensenyament, els de turisme sostenible, agricultura, cultura, i, com no, el nostre proposta, com és els drets humans i de la natura. I res més. Bon desembre, bon final d'any i fins al dia 9 de gener a la cita mensual. Priorem Priorat, des de l'any 2008, a cada mes al vostre costat. Priorem Priorat, Ràdio Falset. Bon cap d'any a tothom i fins l'any que ve. Jo voldria quan tinguéssim tot i que el món fos